L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, una jornada més molt cordial. La salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que diàriament elaborem amb l'esforç i el treball dels diferents serveis informatius de les emissores municipals associades a EMUTE. Temps d'actualitat que també avui, dimarts 8 d'abril, obrirem avançant el sumari de continguts a tractar en titulars. Una crònica informativa de la jornada que avui obrirem destacant que la delegació del govern espanyol a Catalunya porta als jutjats l'Ajuntament d'Amposta pel pagament de complements salarials a alguns dels seus funcionaris. A Tortosa, l'alcalde assegura que reclamarà a Renfe que busque solucions a les accions de protesta, però que no interrompi el funcionament dels trens i garantisca el servei als usuaris. L'Ametlla de Mar millora les seues platges i també el GR92 gràcies a dues subvencions provinents del Consell Comarcal i davant la proximitat de les dates festives de la Setmana Santa. El Consell Comarcal del Baix Ebre és notícia avui per un doble motiu. D'una banda, per la presentació de l'aplicació Hotspot Fishing. Per l'altra, perquè, juntament, el Consell Comarcal amb l'obra social de la Caixa han blindat el projecte Tiquet Fresc amb l'aportació de 15.000 euros per part de l'obra social. Els xiquets Grup Balmes de Santa Bàrbara tornaran a actuar 8 anys després de dissoldre's. Ho faran per acompanyar les majorets amb motiu de la celebració del seu 40è aniversari. I el recorregut informatiu de la jornada avui el tancarem tractant i coneixent el contingut d'un parell de jornades tècniques que el Departament d'Agricultura organitza aquí a les nostres comarques. Demà dimecres hi haurà una jornada a la Sénia, jornada que tractarà sobre la producció de l'oli de qualitat. El dia següent, en dijous, serà el torn d'Alcanar, en este cas una jornada tècnica amb un doble tema, la plaga del morrut de les palmeres i també la gestió integrada de plagues en vivers, jardins i cítrics. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes, són arguments que tot seguit us comencem a ampliar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I obrim ja el nostre temps d'actualitat. Ho fem avui tractant qüestions de l'àmbit judicial, perquè la delegació del govern espanyol a Catalunya porta als jutjats l'Ajuntament d'Amposta pel pagament de complements salarials a alguns dels seus funcionaris. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs així és, efectivament, Domènec. La delegació del govern espanyol a Catalunya ha interposat un recurs contenciós administratiu contra l'Ajuntament d'Amposta, diuen, pel pagament de complements salarials específics a funcionaris municipals que tenen reconeguda la compatibilitat per exercir una segona activitat privada. Presentat ja el 21 de març davant el jutjat contenciós administratiu número 2 de Tarragona arran d'una denúncia del regidor de Plataforma per Catalunya, Germán Siscar, el recurs de l'advocat de l'Estat creu que l'acord del ple del passat 21 de juny vulnera la llei d'incompatibilitats. La corporació va autoritzar la segona activitat a 11 funcionaris que cobren un complement específic superior al límit legal del 30% respecte a la seva retribució. El regidor de Plataforma per Catalunya ha aduït la decisió de la delegació del govern espanyol, aplaudint-la i assegurant que els dona la raó, però ja ha anunciat que si l'alcalde es nega a rectificar, anirà encara més enllà. El portarà a lo penal. Escoltem a Germán Siscar.
Aleshores, per aquest mes presentarem una moció perquè d'una vegada per totes Convergència i Unió i el senyor Manel Ferrer deixi d'infringir la llei, deixi de regalar aquests 50.000 euros anuals la major part a amiguets seus, que són els treballadors que cobren uns sous més elevats. En època de crisi no estem per regalar diners, bueno, i en època de bonança tampoc, però encara és més escandalós. Per tant, hi farem aquesta moció perquè compleixi la llei.
Cal dir també que l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, ha atribuït l'acció judicial oberta pel govern espanyol a l'intent de Plataforma per Catalunya de judicialitzar la vida municipal per tenir ressò mediàtic. També ha dit que, en tot cas, si hi ha algun cas il·lícit administratiu, regularitzaran la situació per la sentència del jutge però que això és fort, ja que ha argumentat en aquest sentit que s'ha anat aplicant la llei catalana que permet fer aquesta distribució. Ho explicava així l'alcalde d'Amposta.
A veure, nosaltres defensem la nostra posició. El que passa és que el jutge, en última instància, l'únic que pot passar és el contenció administratiu. Si ens diu que hi ha algun il·lícit administratiu, ens tocarà regularitzar la situació per sentència del jutge de contenció administratiu. Però, punt, que Plataforma intente fer-ho a través de via penal, bueno, ja té l'antecedent l'altra vegada que la jutge va arxivar perquè és un tràmit merament administratiu. Este, bueno, esta és la qüestió, que Plataforma intenta judicialitzar la política municipal en temes que són merament administratius, que, repeteixo, és un acord per majoria del plenari de l'Ajuntament d'Amposta. L'informe secretària dia que s'havia d'aplicar la llei estatal. I davant de que nosaltres sabíem que altres ajuntaments estaven aplicant la llei catalana, van demanar un informe a la Direcció General de la Funció Pública del Departament de Governació de la Generalitat, en la que aquell informe ens dia que, d'acord amb sentència del Tribunal Constitucional, en uns articles de la llei, tal, 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 consideraven que, en un argumentari que jo penso que legalment està molt ben fonamentat, argumentant que es podia aplicar la llei catalana.
Segons ha afirmat l'alcalde d'Amposta, un 90% dels municipis aplica la llei catalana, menys restrictiva, i segons la qual no s'estableixen límits als complements específics per als funcionaris amb la compatibilitat autoritzada per a segones activitats privades.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
Continuem ara parlant de qüestions relacionades amb els serveis ferroviaris al nostre territori després de l'acció reivindicativa que el passat diumenge protagonitzaven la plataforma Trens Dignes i el col·lectiu Jovens de l'Ebre. Avui coneixem l'opinió, la postura que al fil d'aquesta qüestió ha pronunciat a l'Agència Catalana de Notícies l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, que assegura que en cas d'una nova jornada de protesta demanarà a Renfe que busque una solució per evitar deixar sense servei ferroviari l'estació de la capital del Baix Ebre. L'alcalde tortosí diu que si es perpetua aquesta situació, la situació viscuda diumenge passat a l'estació de Tortosa, es reclamaran solucions i que s'actue per tal de garantir, com dèiem, el servei ferroviari als usuaris. Ferran Bel.
Al fi i al cap, aquí hi ha dues responsabilitats, els que protesten i els de la companyia que gestionen el servei. Jo dic un acte com una actuació puntual se pot entendre. Si algú pretén perpetuar això, evidentment jo com a alcalde de Tortosa el que faré és que reclamaré que se busqui una solució i que s'actuï, perquè els usuaris tenen tant de dret d'anar a Barcelona en tren com anar en autobús, com anar en vehicle particular. Per tant,
l'alcalde tortosí assegurava que l'Ajuntament de la capital del Baix Ebre és el primer que ha reclamat a la Generalitat que cal abaixar les tarifes del servei ferroviari i que el govern català s'ha compromès a estudiar-ho. Bel deixa clar que es pot entendre la protesta i la decisió de Renfe també en un moment puntual, però lamenta que aquest fet hagi perjudicat usuaris que anaven a agafar el tren i no secundaven la protesta. Amb tot, l'alcalde tortosí lamentava també l'aprofitament polític que alguns partits han fet d'aquesta qüestió, d'aquesta legítima reivindicació de la plataforma Trens Dignes. Altres formacions que també s'han pronunciat al fil d'aquesta qüestió han estat Iniciativa per Catalunya Verds, que ha presentat una moció a l'Ajuntament de Tortosa, i Esquerra Republicana, que demana que aquesta actitud de Renfe no es repetisca, qualificant-la d'intolerable i desproporcionada. Els republicans demanen tant a l'alcalde de Tortosa com al delegat del govern a les Terres de l'Ebre que facin arribar urgentment a la Generalitat el malestar de la ciutat per aquests fets i que insten el Departament de Territori i Sostenibilitat a prendre mesures per evitar actuacions similars. Per la seva banda, Iniciativa, com dèiem, ha presentat aquest dilluns una moció que es debatrà en sessió plenària perquè el consistori doni suport i reivindique la reducció de tarifes dels trens regionals que unixen Tortosa amb Barcelona. D'altra banda, l'alcalde avançava també que l'Ajuntament de Tortosa se sent legitimat per reclamar una rebaixa en els preus del servei ferroviari perquè el govern municipal promourà una baixada de preus substancials de les tarifes de les línies de transport públic urbà de la ciutat. Bel no va parlar de la rebaixa que s'aplicarà, va explicar que en el termini d'un mes es passarà pel ple la licitació del nou concurs que inclourà una modificació dels preus a la baixa. I de les qüestions relacionades amb els serveis ferroviaris a les Terres de l'Ebre, anem ara cap a l'Ametlla de Mar per conèixer algunes de les accions de millora a les seues platges i al GR92 gràcies a dues subvencions provinents del Consell Comarcal. Actualment, a causa de la proximitat de la Setmana Santa, ja hi ha 6 persones treballant en el manteniment del GR92 en el tram de l'Ametlla de Mar gràcies a un pla d'ocupació de la Diputació de Tarragona. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
L'Ametlla de Mar millora les seves platges, la senyalització i el GR92. Aquestes accions de millora es realitzaran a través de dues subvencions del Consell Comarcal del Baix Ebre de 100.000 i 91.235 amb 21 IVA inclòs euros. I és que aquestes subvencions formen part de les línies d'ajut que ha establert la Generalitat i que canalitza a través dels Consells Comarcals per tal de revertir als municipis els imports recollits a través de la taxa turística, unes línies d'ajuts a les que s'ha acollit l'Ametlla de Mar. Escoltem Andreu Martí, alcalde del municipi.
Lo més important en aquests moments és la complicitat, el poder sumar esforços, i en aquest cas a través del Consell Comarcal del Baix Ebre i amb el Govern de la Generalitat tindrem este retorn de la taxa turística, una part important de diners per a aquests dos projectes en concret, dos projectes que fan que millorar, que donar un valor afegit a la nostra costa, a les nostres platges, en allò que volem seguir potenciant, que és el turisme, i per tant, més allà d'aquests dos projectes, també tindrem un pla d'ocupació per seguir mantenint i seguir millorant, en aquest cas també el GR. Per tant, molt contents, molt satisfets de que poguéssim generar aquestes complicitats, aquesta unió entre els ajuntaments de l'Ampolla Perelló i també que amb el govern de la Generalitat ens puguin revertir una part important de diners per a aquestes millores que són el nostre valor afegit més important a la costa i al nostre litoral.
Per tant, es destinarà 91.235 amb 21 euros i va inclòs a la millora de la senyalització i millora de platges. Així es millorarà el servei de dutxes i rentapeus de diverses platges al municipi. Pel que fa a la senyalització, es preveu la instal·lació de 55 senyals fixes, de les quals 25 fan referència a la senyalització de la pròpia de la platja i una trentena de senyals de guiatge. Els treballs que van iniciar-se el passat mes de març es preveu que finalitzen el 15 de juny. Aquest projecte serà gestionat íntegrament per l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. D'altra banda, l'Ametlla de Mar, l'Ampolla i el Perelló podran millorar la seguretat, els accessos, desbrossar, entre altres accions, el GR92. Així s'invertirà uns 100.000 euros i va inclòs en aquestes actuacions que tindran una durada de 6 mesos i que es duran a terme al llarg d'aquest 2014 i es preveu que finalitzin com a molt el primer trimestre del 2015. La gestió d'aquest projecte serà a càrrec del Consell Comarcal del Baix Ebre amb el suport dels ajuntaments. De fet, d'altra banda, actualment, a causa de la proximitat de Setmana Santa, ja hi ha 6 persones treballant en el manteniment d'aquest tram del sender a l'Ametlla de Mar gràcies a un pla d'ocupació de la Diputació de Tarragona. A més, després de Setmana Santa, segons l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí, es preveu que es torni a treballar en el sender de cara a l'estiu.
Primera fira del comerç local. A l'Ametlla de Mar els dies 12 i 13 d'abril. Gaudeix d'un dia de compres pels carrers peatonals de la vila. 12 i 13 d'abril a l'Ametlla de Mar. Primera fira del comerç local.
L'informatiu Emute.
L'actualitat de la jornada ens porta avui novament a parlar del Consell Comarcal del Baix Ebre, un consell que ha presentat l'aplicació Hotspot Fishing, tal i com des de Ràdio Delta, avui en la seva crònica ens explica Lluïsa Bertomeu.
El líder d'empreses del Consell Comarcal del Baix Ebre va acollir la passada setmana la presentació de l'aplicació Hotspot Fishing. Es tracta d'una aplicació que permet geolocalitzar els trams de pesca, facilitar l'accés als serveis turístics sota un descompte concertat i obtenir llicències des del mateix lloc on el pescador vulgui. El president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, destacava la presentació que aquesta és una eina més per potenciar el territori, dinamitzar el turisme i donar un servei de qualitat. El líder d'empreses del Consell Comarcal del Baix Ebre va acollir la passada setmana la presentació de l'aplicació Hotspot Fishing. Es tracta d'una aplicació que permet geolocalitzar els trams de pesca, facilitar l'accés als serveis turístics sota un descompte concertat i obtenir llicències des del mateix lloc on el pescador vulgui. El president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, destacava la presentació que aquesta és una eina més per potenciar el territori, dinamitzar el turisme i donar un servei de qualitat a tots els visitants de la comarca. El gerent de l'empresa Natura TV, que és qui ha desenvolupat l'aplicació, subratllava que la idea principal es basa en unir el món del turisme amb el món de la pesca. Agustí Albiol.
Nosaltres ens hem mogut també a través de diferents administracions, ja sigui principalment autonòmiques i fins i tot el subdirector general del Departament de Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, responsable de les àrees de caça i pesca. Ell, en paraules literals, va dir que aquesta era una gran aplicació d'utilització i de dinamització del territori. Per què? Perquè apropava i facilitava al pescador a l'accés directament a diferents llocs de pesca, sempre tenint en compte una pesca completament respectuosa amb el medi, un dels principis de Natura TV en els quals ens hem basat sempre, és que si sabem preservar el patrimoni natural i sabem disfrutar dels seus recursos sense que siguem lesius, és una font de riquesa pel territori i, a més, un manteniment d'aquest patrimoni pel nostre país, no? Aquest fet és l'impulsor de que hi ha altres sistemes d'activitat econòmica que poden generar riquesa i que, a més, són completament respectuosos.
L'aplicació Hotspot Fishing s'ha desenvolupat per cobrir totes les necessitats que els pescadors puguin demanar en les seues jornades de pesca.
Gràcies, Lluïsa, i sense deixar de parlar del Consell Comarcal del Baix Ebre, hem de destacar també que, junt amb l'obra social de la Caixa, han presentat el projecte Tiquet Fresc, un acord de col·laboració per tal d'enfortir el projecte social Tiquet Fresc, un projecte que permet de cobrir les necessitats bàsiques d'alimentació de la població amb menys recursos econòmics mitjançant una sèrie de tiquets de consum que es faciliten des dels serveis socials de l'ens comarcal. Amb aquest acord, l'obra social de la Caixa aportarà una quantitat de 15.000 euros que permetrà de sufragar part dels 30.000 euros inicials d'aquesta prestació de l'ens comarcal. En aquest sentit, el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, agraïa el gest realitzat per l'entitat i manifestava que amb la rúbrica d'aquest acord es fa un pas endavant per tal de continuar estant al costat i al cervell de totes aquelles persones i famílies més desafavorides de la comarca i per garantir un servei pioner al territori. El projecte compta amb 5 tipologies d'etiquets depenent del producte i valor econòmic. 10 euros per a la carn, 15 per al peix, 10 també per a la fruita i la verdura, 10 per als làctics i 7 per al pa. Els tiquets es distribueixen amb una periodicitat determinada atenent els criteris objectius marcats pels professionals dels serveis socials de l'ens comarcal i es poden bescanviar a qualsevol dels 64 establiments adherits a la campanya. En aquesta línia, Soler afegia també que el tiquet fresc complix una doble vessant, ja que en primer lloc es dona assistència a totes aquelles famílies que no tenen recursos per adquirir alimentació fresca, en segon lloc es dinamitza el petit comerç local, ja que amb el bescanvi dels tiquets, els botiguers s'asseguren uns ingressos extraordinaris. Per la seva banda, el director de Banca d'Institucions de CaixaBank a Catalunya, Joaquim Macià, manifestava que des de l'obra social La Caixa estan convençuts que aquest projecte permetrà donar cobertura a moltes famílies de la comarca. Alhora, Macià afegia també que la signatura d'aquest conveni s'alinea amb els valors de l'obra social de La Caixa. El projecte Tiquet Fresc s'enmarca en l'aposta decidida que realitza l'ens comarcal del Baix Ebre per les polítiques socials i per tal d'estar al servei de les persones de la comarca que més ho necessiten.
arriba un altre any la convocatòria d'Ets del Milloret. Santa Bàrbara busca gent artista, que siguin hàbil amb algun aspecte com el cant, els monòlegs, els acudits, les acrobàcies, el ball, la música, la màgia o qualsevol altra disciplina o habilitat insòlita. Es pot participar al concurs Ets del Milloret de forma individual, amb parella o grups màxim de 6 persones. A la web de Santa Bàrbara, www.santabàrbara.cat, es detallen les bases de funcionament del concurs. Cal que abans del dia 18 d'abril s'enviï el formulari juntament amb els vídeos de la demostració de les habilitats, que es pot trobar a la mateixa web santabàrbara.cat. Arriba un altre any la convocatòria d'Ets del Milloret. Apuntat!
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
I a la recta final d'aquesta repassada a l'actualitat d'avui dimarts, des de l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre viatgem cap a Santa Bàrbara. Els xiquets del grup Balmes tornaran a actuar 8 anys després de la seva dissolució. Ho faran per acompanyar les majorets amb motiu del 40è aniversari. A nit es van reunir més de 40 dels antics músics i van decidir de començar els assajos aquest mateix dissabte. I així ens ho explica en la crònica d'avui que des de la Plana Ràdio en signa Josep Roig.
Aquest any 2014 es compliran 40 anys del naixement del grup de majorets de Santa Bàrbara. Per aquest motiu, i entre altres actes, s'està intentant organitzar per a les properes festes majors una actuació especial de les veteranes esportistes. Això ha provocat un efecte encadenat que implicaria també l'actuació del grup de cornetes i tabals xiquets grup Balmes, imprescindibles per a que la celebració fora completa, ja que, de fet, el grup naixia 2 anys després per poder acompanyar a les noies en les seues actuacions dissolent-se ara farà 8 anys. La darrera presidenta que va tenir la entitat, Maricina Accensi, explicava a la nostra emissora que, casualment, ella, pensant que d'aquí 2 anys també es commemorarà el 40è aniversari dels xiquets, havia començat a posar-se en contacte amb els antics membres de la banda a través de les xarxes socials. Després, al rebre la sol·licitud de les majorets, va creure que era una bona idea i que valia la pena intentar-ho. Escoltem Accensi.
Jo fa un parell de setmanes vaig tenir com una premonició i tinc un grup al Facebook meu de la banda. I els vaig a començar a posar fotos, els vaig començar a posar vídeos, pensant ja que d'aquí 2 anys serà el 40 aniversari. I tot ha sigut casualitat que al cap de 4 dies m'he trucat a Tere, dient que, bueno, que les majorets volien organitzar el seu 40 aniversari, que hem de recordar que, bueno, elles van sortir una mica ens i nosaltres, i que la banda es va formar en la necessitat de que les majorets tenien de portar acompanyament musical que sortien en casset. M'ho va dir i jo el primer dia li vaig dir que pensava que era pràcticament impossible, sol que per la nit vaig començar a pensar que, bueno, que per què no ho podíem intentar, i en ello estamos.
Així doncs, la setmana passada es va començar a fer la crida i a nit la sala de plens de l'antic Ajuntament de Santa Bàrbara acollia la reunió dels antics membres de la banda convocada per Accensi amb la intenció de proposar-los-hi aquest retrobament. Segons ens informava aquest mateix matí Maricín, la reunió es podria titllar d'èxit, ja que van acudir 43 exmembres amb moltes ganes de tornar a sentir sonar la banda, encara que sigui solament un cop més, ens explicava la presidenta. Així es va acordar que el primer assaig es farà aquest proper dissabte, 12 d'abril, a les 6 de la tarda i a la pista de ball del camp de futbol. Als cornetes se'ls demana que comencen a fer llavi 15 minuts tots els dies, informant també que si algú no va poder assistir a la reunió d'ahir, igualment pot presentar-se a l'assaig. Maricín sí que insistia en demanar un compromís ferm per part dels antics músics de la banda interessats en participar d'aquesta actuació especial, ja que caldrà 2 mesos d'assajos, primer sols i el darrer mes amb les majorets.
Gràcies, Josep. Acabem amb un parell de propostes d'agenda, però més properes en el temps, perquè per aquesta setmana el Departament d'Agricultura ha organitzat un parell de jornades tècniques al nostre territori. La primera d'elles per demà mateix, dimecres, a la Sénia, una jornada sobre la producció d'oli de qualitat al Baix Ebre i al Montsià, jornada que començarà a les 5:15 de la tarda amb les inscripcions i el lliurament de documentació. Tot seguit es farà la presentació a càrrec del regidor d'Agricultura a l'Ajuntament senienc, Joan Moisés, i a continuació ja cap a les 5:30 es farà la xerrada de Juan Francisco Hermoso, tècnic de l'IRTA, que parlarà sobre el cultiu de l'olivera i els seus olis. A les 7 de la tarda està prevista la presentació dels olis del territori del Sénia, presentació a càrrec de la gerent de la taula del Sénia, Tere Adell, i novament el regidor d'Agricultura senienc, Joan Moisés, serà l'encarregat de cloure la jornada cap a les 7:30 de la tarda. Una jornada que es portarà a cap a l'Espai Jove, al passeig de la Clotada número 7 de la Sénia. Cal dir que les inscripcions són gratuïtes per participar-hi, això sí, prèviament s'han de confirmar trucant al telèfon de l'Escola de Capacitació Agrària d'Amposta, al 977 70 15 00. I parlant de jornades, hem de fer esment també de la que per dijous, dia 10 d'abril, s'ha programat a Alcanar. En este cas, amb dos temes a tractar: la plaga del morrut de les palmeres, per una banda, i la gestió integrada de plagues en vivers, jardins i cítrics. Ho comentava el regidor d'Agricultura a l'Ajuntament d'Alcanar, Josep Maria Sancho.
Per l'altre cantó, també fem una altra jornada, també organitzada pel Departament d'Agricultura, en aquest cas per protecció de vegetals, i també l'Associació de Viveristes de Tarragona, en què cal dir que la majoria són d'aquí al Canà i que el president és d'aquí al Canà, per tant, és com si fos una... i la secretària també, o la tècnica també és d'aquí, per tant, és com si fos també gent d'aquí, no? Que tocarà aquest tema que està empunyent ara, com pugui ser la poll roig de les palmeres, el picudo, com totalment també es coneix, no? En aquest cas, qui fa la xerrada és la tècnica, la Tula Llorac, de la Unitat de Serveis de Sanitat Vegetals, que ja ho he comentat, i l'Àlvaro Tomàs, no? Penso que és bo si d'alguna manera doncs, volem que es quedi alguna palmera, perquè la marxa que portem, doncs això s'anirà una mica... Se'n va. I després l'altre, que també és l'oponent, és el Joan Porta, és de la Galera, que també és tècnic de la Unitat de Serveis de Sanitat Vegetal, i bueno, jo penso que és un tema que és interessant perquè aquí el canal la plaga la tenim molt forta, tenim el ple auge, no? Això serà el dijous a les 10, el dijous 10 d'abril a les 11 del matí. Sé que les hores que les fan són hores així una mica intempestives, però bueno, si hi ha gent que tingui interès en assistir, doncs ja ho sap, i el lloc, bueno, per supost, és als serveis agraris, no?
Cal dir que aquesta jornada, com el regidor explicava, es portarà a cap a Serveis Agraris, a l'Avinguda Catalunya número 64, i cal seguir el mateix procediment que per a la jornada de l'oli de la Sénia. La inscripció és gratuïta, però s'ha de confirmar trucant al telèfon de l'Escola de Capacitació Agrària, al 977 70 15 00, o, si ho preferiu, al portal, a la pàgina web de Ruralcat, ruralcat.net, a l'apartat dedicat a les inscripcions.
23a Fira Alternativa a l'Ametlla de Mar, 12 i 13 d'abril. Productes naturals i artesanals. Objectes de vidre, paper, cartró, joguines de fusta, bisuteria, cosmètica natural, gastronomia, relaxació, decoració, roba ecològica. Fira Alternativa a l'Ametlla de Mar, 12 i 13 d'abril. Una altra manera d'entendre la vida.
Desena mostra de teatre La Cala de l'Ametlla, aquest dissabte 12 d'abril a partir de les 6 i mitja de la tarda i a la Sala de la Societat. Representació de l'obra Coses que dèiem avui, de Nil Labute, a càrrec del grup teatral de Móra d'Ebre. Organitza la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar, col·labora a Semar i patrocina l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Aquesta inestabilitat arribaria de manera més significativa a partir del migdia, primeres hores de la tarda, amb nuvolades i ruixats que localment poden ser intensos i sobretot cap al Pirineu gironí, Cerdanya, Ripollès, Garrotxa, ruixats localment acompanyats de tempesta o calamarsa i també que podrien arribar fins a la depressió central i de forma més puntual i esporàdica cap a la zona dels ports. Tot plegat acompanyat d'unes temperatures que a primeres hores del matí han quedat més altes, fa menys fred a primeres hores, però també al migdia li costarà una miqueta més de remuntar aquest termòmetre, mantenint encara, però, aquests valors més suaus cap a Ponent, cap a l'Ebre, tocant aquests 24-25 graus.
Com cada dia, dedicant els últims compassos d'aquesta repassada a l'actualitat a la previsió meteorològica, un dia més hem arribat a l'hora del tancament i comiat d'aquesta nova edició de l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Dimarts, 8 d'abril, temps que ha estat presentat i coordinat un dia més per qui us parla, Domènec Ramal, que a l'hora d'acabar simplement i un dia més vol reiterar el nostre agraïment a la vostra confiança per escollir una de les municipals de les Terres de l'Ebre per informar-vos. Demà hi tornem, a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, feliç jornada.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.